La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Parlar obertament de fantasies sexuals és molt poc habitual. No anem pel món explicant les nostres fantasies a l'altra gent.
Però la realitat és que les nostres fantasies segurament són molt semblants a les de la gent que coneixem.
Elena Crespi, hola, benvinguda a la revolució sexual.
Hola, moltes gràcies, jo estic encantadíssima d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també.
Doncs dèiem que fa un parell d'anys als Estats Units es va fer un gran estudi sobre fantasies sexuals i van preguntar a més de 4.000 persones de tot tipus, de totes les edats, identitats de gènere i orientacions sexuals, quines fantasies tenien. I la conclusió va ser que, tot i que sovint amaguem les nostres fantasies, tots tenim, si fa no fa, les mateixes. Tu ja estàs d'acord amb això?
Estic d'acord. Jo penso que les persones són poc originals a l'hora de tenir fantasies i sempre anem a tirar de les mateixes coses, acabo veient que més o menys tothom em diu les mateixes coses.
Elena Crespi és sexòloga, psicòloga, terapeuta de parella, ha escrit llibres com Parlem de sexe a casa, Teràpia sexual en pareja o el darrer, Habla con ellos de sexualitat. Avui volem parlar amb l'Elena d'això que estàvem comentant, de fantasies sexuals.
Segons aquest estudi que estàvem comentant, que es va fer als Estats Units i que trobareu al documental de Netflix El sexo en poques paraules, les fantasies sexuals més habituals es poden dividir en tres categories.
A la primera categoria hi trobem les fantasies de sexe en grup. Pràcticament 9 de cada 10 participants en aquest estudi havien tingut fantasies de sexe col·lectiu, és a dir, orgies, fer un trio... Ho explicava Justin Lechmiller, que és psicòleg, investigador i autor d'aquest estudi.
Molta gent va dir que el trio era la seva fantasia preferida amb diferència. És una manera de sentir-se valorat i desitjat. Molta gent té ganes de ser el centre d'atenció i volen que diverses persones els desitgin al mateix temps. Hi ha un gran component emocional.
Tu hi estàs d'acord, Elena, amb això?
Jo hi estic d'acord i sempre que pregunto per xarxes que la gent m'expliqui les seves fantasies, el trio, de fet, crec que és la fantasia que triomfa més. Això de que no només ens toqui una persona, sinó que ens en toqui una altra, crec que està com més reconegut com la fantasia estrella de la majoria de persones.
I a l'hora de fer-lo realitat, és a dir, de fer un trio de veritat, quins consells donaries? Si és millor amb coneguts o amb desconeguts? Què és millor?
Primer, no tenir unes expectatives molt, molt elevades, no? Perquè en la nostra fantasia tot surt perfecte. Quan hem vist alguna experiència de trios a la televisió, tot sembla que va com molt sincronitzat, però a vegades prou feines tenim a sincronitzar dues persones. Per tant, incorporar una tercera, doncs també de vegades és com més difícil pillar el ritme, no? I crec que el més important és quina vivència tenen de la sexualitat cadascun, perquè si ho fan des del tabú i es coneixen molt, llavors potser es tallaran molt, i si es coneixen poc, doncs potser això els permetrà recrear-s'hi una mica més, però el més important és que es comuniquin, independentment del grau de coneixença, que puguin pactar un... Això com ho farem? Va, com li traurem suquet? Què t'agrada a tu? Què m'agrada a mi? Com parlarem de les coses que no ens agraden?
És que això és el que t'anàvem a preguntar ara. Cal asseure's abans a parlar de quines pràctiques sexuals farem, què t'agrada a tu, què m'agrada a mi, què li agrada a l'altre, als tres... Clar, tot això s'ha de pactar abans.
Sí, i de fet hauríem d'aconseguir que parlar d'això sigui algo normal. Això, independentment de si hi ha 2, 3, 4 o 25 persones, la comunicació i els pactes de fins a on arribem, què et ve de gust, què no et ve de gust, hauria de ser imprescindible.
I dèiem que era una de les fantasies més habituals, el trio, orgies, sexe en grup en general. La majoria de gent, pels casos que tu t'has trobat, ho acaben fent realitat o queda al seu cap per fer-ho servir com a fantasia?
Hi ha moltes més persones de les que ens pensem que realment ho converteixen en realitat. El que passa que sovint se'n parla molt poc. Estem en un món on se'ns imposa la monogàmia. Prejutgem molt. Per tant, la gent ho explica poc, però jo crec que una quantitat molt més important de la que ens pensem realitzen aquest tipus de fantasia.
La segona categoria de les que parlàvem ara són fantasies que incloguin novetat. Tenir sexe d'una manera nova, per exemple, en llocs prohibits, espais públics, un parc, un ascensor, el vestidor d'un gimnàs, a la feina... De fet, aquests últims dies s'ha parlat molt d'unes recomanacions que va publicar l'Agència de Salut Pública de Barcelona per tenir sexe en temps de coronavirus. Recomanaven tenir relacions en espais grans, oberts i ben ventilats. Què en penses tu d'això, Elena?
Primera, que ja era hora que es parlés de sexe en temps de coronavirus, perquè els experts anàvem una mica així perduts si des de les entitats o l'administració pública no es deia res, no? Però com esculls un lloc per tenir sexe que sigui a l'aire lliure si no és, no sé, al terrat de casa teva amb el risc de que t'enxampin?
Clar, és el que dèiem, que aquestes recomanacions molta gent se les ha pres doncs, com una invitació a tenir sexe a l'aire lliure, no? Perquè quin espai gran, obert i ben ventilat coneixem? Doncs molts, però són espais públics. A tu te n'han explicat molts de casos de fantasies en espais públics?
Sí, de fet, les fantasies amb aquesta possibilitat de que t'enxampin a nivell mental desperten molt morbo. Per tant, és una de les fantasies que és més recurrent, no? En espais on sàpigues doncs, que et poden enxampar, en espais on hi ha més gent, a l'aire lliure, que potser per això tothom s'ha agafat per aquí, no? Perquè és una fantasia molt recurrent. Està molt, molt, molt present aquesta fantasia.
Vam fer una crida a xarxes socials i ens arribaven aquests testimonis.
Soc canòloga i, de fet, la meva fantasia sexual és fer-ho dintre d'una tina de vi buida o a una sala de barriques, que les barriques estan a la bona alçada, crec. I, de fet, per acabar-ho, a més del cigarret, doncs una bona copa de vi, no?
La meva fantasia era fer sexe a l'ascensor de casa. Vivíem en una planta 14, vaig estar-hi molts anys amb aquesta fantasia i ara que tinc 50, doncs encara no s'ha complert.
Helena, d'aquestes fantasies, de llocs prohibits, de novetat, quines són les més sorprenents que t'has trobat?
Algú em va explicar que en un confessionari, en una església, i jo ho trobo molt trencador. Perquè, a més, en un lloc com l'església, on la sexualitat és molt tabú, crec que és com posar molt el límit, no?
I tant, sí, sí.
Les 3 o 4 persones que m'han explicat que l'han pogut dur a terme, doncs em parlaven sobretot de situacions de sexe oral dins d'un confessionari, perquè potser un confessionari no és prou estable com per fer segons quines coses, però el sexe oral, que no necessita necessàriament molt moviment, permet una mica aquest anonimat.
La tercera categoria són fantasies relacionades amb la dominació i la submissió. El 27% dels enquestats en l'estudi nord-americà que dèiem abans afirmen que les seves fantasies preferides estan relacionades amb el bondage, amb la disciplina o fins i tot amb el dolor. You don't hold me. I'm
not just one of your many toys. Per què creieu, Helena, que hi ha gent que se sent atreta pel fet que la sotmetin o per dominar una altra persona, per exemple?
Jo crec que el poder dominar, dic entre cometes, perquè clar, són jocs de dominància i submissió on realment si es fa ben fet hi ha molta comunicació i és un tema pactat, no? Però dominar i ser tu qui porta la batuta i qui mana, doncs crec que és una fantasia que és molt, molt habitual. Però també aquest moment de jo faig tot el que em diguis i em converteixo una mica en la teva submisa, també pot estar molt bé perquè, no sé, a vegades també té com un cert punt alliberador de no estic decidint jo, ho estic fent perquè m'ho estan manant. Inclús hi ha qui diu, quan ja ens anem a pràctiques més del dolor, que el llindar entre el plaer i el dolor és molt finet. Per tant, s'ha d'experimentar a poc a poc i amb molta conversa, molt de consentiment i amb moltes ganes per part del mínim dues persones que estiguin jugant allà.
Clar, aquí és molt important establir els límits, no?
Sí, exacte. Per això dèiem, la comunicació ja és clau amb qualsevol tipus de relació sexual i en aquest tipus de jo és molt, 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 molt important tenir la conversa de fins a on o com ens diem que ja en tenim prou, que això ja no ens agrada. Això en les relacions sexuals de la gent que no practica aquest tipus de jocs no ho tenim tan clar. Quan algú ens diu prou, no em ve de gust, a vegades hi ha persones que s'ofenen molt, no? I la comunicació i el poder dir fins aquí, doncs, és molt important.
Uh-huh. És a dir, que no té res a veure ser la part sotmesa en una relació, que no vol dir que no portis el control, perquè probablement el portes més que en una relació que no tingui aquests paràmetres de dominació i de submissió.
Clar, pot semblar que qui mana és qui està dominant, però en el fons qui mana és potser qui proposa el joc, però qui està sotmès o sotmesa és qui diu que sí o que no. Per tant, estem molt control de la situació. No es fa res que cap de les dues persones vulguin. Per tant, aquí, en el fons, estem molt en compte els desitjos de les dues persones.
Jo llegeixo molta novel·la eròtica i tenia una escena que em fascinava. Tenia a veure amb un agent de policia i la vaig poder dur a terme amb un noi que vaig conèixer, que era mosso d'esquadra, i em va agradar moltíssim.
Jo vaig veure complerta la meva fantasia el dia que em vaig embolicar amb un dels meus caps, 10 anys més gran que jo i els dos en parella.
Te n'has trobat molts de casos com aquests?
Sí, de fet, aquest tipus de fantasia de poder és molt habitual sovint amb moltes dones perquè hem estat educades amb aquesta idea de que tenim algú per sobre, que bàsicament és el gènere masculí, i ens posa molt que algú que considerem que està per sobre ens esculli perquè ens han educat sota aquest mite de l'amor romàntic o del sexe també d'aquesta manera, i és una fantasia que és molt, molt, molt habitual
entre, és que explicat
entre
així,
moltes dones.
Explicat així, Helena, és com horrible, no? Perquè dius, ostres, és que estem lluitant aquí el moviment feminista per alliberar la dona i per parlar del plaer femení i no sé què, i resulta que tenim unes fantasies, alguna gent té fantasies de submissió i que hi hagi un home o una, no?, per sobre. És com contradictori, no?, si penses és això?
Sí, i també hi ha fantasies de tipus de violació, per exemple, que realment no és una fantasia de violació, és una fantasia de que tu esculls qui vols que et faci tot allò que tu desitges dient-li que no. Vull dir que no és realment una fantasia de violació, eh? Però sempre hi ha com aquesta figura d'algú que té com més poder que tu, i està bé que hi siguin, no està malament, les fantasies no són ni correctes ni incorrectes, però hem de tenir més recursos per ampliar molt més el nostre ventall de fantasejar una mica, no?
De fet, això que deies ara del sexe forçat ens havia sorprès molt veient el documental, la dada que diu que el 54% dels homes, el 61% de les dones i el 68% de les persones no binàries, és a dir, la majoria de la gent, han tingut fantasies de sexe forçat. Ho explica Lisa Diamond, que és professora nord-americana de psicologia i feminista, en parla també en aquest documental de Netflix.
Sovint les nostres fantasies inclouen idees que són tabú, que estan prohibides, o coses que no podem expressar a la vida diària. I el simple fet que sigui tabú o prohibit és el que ho fa excitant. No vol dir que ho vulguis de veritat. Si tens una fantasia d'una violació, no vol dir que vulguis que et violin de debò.
I estàs d'acord amb això? És a dir, no volen dir res, aquestes fantasies?
Jo crec que el més important és tenir clar que algú que té una fantasia en el que algú la força no és realment una fantasia de violació, perquè en una violació real tu no estàs donant el teu consentiment. En canvi, amb la fantasia, qui mana ets tu. Realment aquella persona no desitja una violació. Hem estat educades en això, no? I en el fer-nos preuar, en el no regalar la nostra sexualitat de bones a primeres, perquè llavors som unes fresques. Per tant, tot això forma part de l'educació que hem rebut i en les fantasies se'ns cola amb això, no? Per mi és molt més preocupant que un home tingui una fantasia de forçar algú que no pas que una dona tingui una fantasia de ser forçada. La fantasia de jo forço algú, a darrere hi ha tot un sistema estructural que és el patriarcat, que ha donat suport als homes a que es pensin que tenen dret a fer segons quines coses, no? És el que s'anomena la cultura de la violació. M'imagino com seria un món en el que ens haguessin educat diferent. Potser aquestes fantasies no hi serien tan presents, eh?
Tu creus, en termes generals, què diries? Que les fantasies s'han de fer realitat o és millor mantenir-les a la fantasia? Perquè, clar, quan es fan realitat, això s'acaba com a fantasia i ja no et queda aquest recurs d'imaginació.
Jo crec que el més important és detectar què sí que et vindria de gust, perquè, mira, un exemple que jo poso sempre, i us l'explico, és potser tu estàs fantasejant en que estàs tenint una orgia descomunal al mig de Plaça Catalunya, però potser a l'hora de la veritat et tallaries molt i no t'atreviries a tenir sexe amb molta gent en públic on tothom t'està mirant. Generalment aquesta la majoria de gent diu ui, no, tanta gent mirant, no. És importantíssim que tu identifiquis què a tu sí que et vindria de gust fer i què no, perquè les fantasies n'hi ha que les vols realitzar i d'altres que senzillament et posen molt en la teva ment però no voldries fer mai.
Què aporten les fantasies a la vida sexual d'una persona? Si una persona no té fantasies s'ha de preocupar?
Jo crec que més o menys tothom té algun tipus de fantasies eròtiques. És boníssim tenir-ne. Jo de moment no hi veig cap contraindicació. L'única contraindicació és que per l'educació sexual tan tancada que hem tingut, algú se senti malament per tenir aquest tipus de fantasies sexuals o qualsevol tipus de fantasies. Però realment jo animo a tothom a que treballin el seu món de les fantasies perquè això potencia molt més el seu jo eròtic i això els pot ajudar molt més a gaudir més de la sexualitat tan individual com compartida.
I en pràcticament tots els estudis que hem trobat sobre fantasies hi ha la divisió entre fantasies que tenen les dones i fantasies que tenen els homes. Està molt clar que les dones i els homes, si entrem en el binarisme, ens exciten o tenim fantasies diferents, o hi ha coses que ens agraden a les dones i coses que no els agraden als homes? Com va això?
A més, és que és tota l'estona binarisme, no? Exacte. Homes i dones. I què passa amb els que no s'identifiquen ni una cosa ni amb l'altra?
Exacte. Jo crec que aquí encara falta investigar molt amb què passa amb tot aquest, amb totes les persones que no són així binàries, col·lectiu trans, persones doncs, de gènere fluid, no? O sigui que encara ens falta investigar moltíssim, no? Però sí que és cert que en el fons això acaba reflexant que vivim en una societat patriarcal que ens educa diferent i que llavors, evidentment, ens comportem en conseqüència o fantasegem en conseqüència l'educació que hem rebut, no? Jo crec que les nostres fantasies, dins de les nostres fantasies, continuem estant molt atrapades per l'educació, la cultura en la que hem crescut.
Hem parlat de fantasies sexuals amb Helena Crespi, sexòloga, psicòloga i terapeuta de parella.
Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest segon capítol de la revolució sexual, Helena. Gràcies per acompanyar-nos aquesta estona.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi, que molt, vagi bé. Molt bé. Una abraçada.
Gràcies. Adéu. Let's dance, little stranger. Show me secret sins. Love can be like bondage. Seduce me once again.
Avui que hem parlat de fantasies, dediquem la secció de la joguina a dues propostes per iniciar-nos en el bondage, és a dir, la pràctica basada en la immobilització del cos, ja sigui amb cordes, amb cintes, amb manilles, per posar algun exemple.
Pels que no ho hagin practicat mai, volem saber com es pot començar o quines normes o recomanacions s'han de seguir.
Aquests són els tres consells ràpids que ens ha donat Òscar Ferrani, divulgador sexual, especialista en joguines eròtiques i assessor de producte i servei de les botigues Amantis.
No hace falta ser un experto en bondage, pero sí que hace falta empezar a jugar con alguien que tienes total confianza, nunca atarse por encima de las articulaciones ni en el cuello cuando estamos empezando y a partir de allí disfrutar y aprender con ensayo-error, siempre con la atención y con la mirada cómplice de cuando haya que parar, paramos, si es que nos estamos atando demasiado de forma inadecuada.
Ampliem aquest punt que comentava l'Òscar sobre les articulacions. És important, diu, no posar les cordes o les cintes a sobre de la mateixa articulació.
És un fallo muy habitual en los primerizos en el arte de atarse, que a la hora de bloquearse, por ejemplo, las muñecas o a la hora de bloquearse los tobillos, un tobillo con un tobillo, se ponga la cuerda por encima de la articulación, porque queda más bonito, porque creemos que bloqueamos mejor. La articulación, en principio, tiene que moverse, sobre todo si no sabemos de cuerdas y no sabemos de nudos. Siempre es mejor empezar por cintas. Y incluso en el caso de las cintas, pues atender mucho a no cubrir las articulaciones.
L'Òscar Ferrani ens ha parlat de dues joguines per iniciar-nos en el bondage. La primera, precisament per no fer servir cordes, és una cinta de satí o ras per immobilitzar. Aquesta n'és la fitxa tècnica.
Quina joguina és?
Un metro y medio de cinta satinada de unos 7 centímetros de ancho que nos sirve tanto para privarnos del sentido de la vista y, por lo tanto, potenciar el resto de los sentidos como para realizar sencillas prácticas de bondage. Gracias a su extraordinaria longitud y a su suavidad extrema, pues podemos empezar a practicar con los bloqueos básicos de piernas o de brazos e introducirnos con comodidad en este mundillo.
¿Pero aquí es?
Pues para cualquier persona que quiera disfrutar con las sensaciones que provoca no poder ver, o para cualquier persona que quiera introducirse despacito en el mundo de las ataduras con un material fácil de manejar, suave y cómodo.
¿Quién pregunté?
El modelo del que estamos hablando en Amantis no llega a los 8 euros, depende de si lo compras en la web o en la tienda, pero ronda los 8 euros.
¿Quines recomanacions dus faries?
Limpiarla con un jabón neutro y secarla al aire y utilizarla para lo que nos dé la imaginación.
I ara anem amb la fitxa tècnica d'aquest kit per lligar-se al llit per una mica més iniciats.
Quina joguina és?
Pues es un kit de cintas y de amarres de velcro para poder quedarte fijado o fijada al colchón de tu cama de muñecas y tobillos con dos movimientos muy rápidos sin apenas saber de nudos.
¿Para quién es?
Es ideal para personas que no sepan mucho de nudos y de ataduras, pero quieran disfrutar con esa sensación de estar atado de pies y manos en forma como de aspa en el colchón cómodamente, sin nada que te apriete a las manos, en muy pocos movimientos, sin necesidad de saber de técnicas de bondage en principio.
¿Quién preute?
No llega nunca a los 40 euros.
¿Y alguna recomendación de uso?
Recomendaciones de uso a pocas, que sigáis las instrucciones, pero hay poca recomendación de uso porque esa postura es muy sencilla y es muy poco peligrosa y además las amarres que tiene tanto en tobillos como en muñecas son muy gruesos, es casi imposible que te hagas daño con ellos.
Avui acabem la revolució sexual amb una aplicació mòbil anomenada X Confessions. És un joc de fantasies sexuals creat per Erika Lust, directora de cinema eròtic i una referent del porno feminista.
X Confessions és com una mena de Tinder de fantasies sexuals i s'hi pot jugar sol o en parella. A la pantalla t'hi aniran apareixent fantasies de tot tipus. Si te n'agrada una, llisques cap a la dreta. Per descartar-la, llisques cap a l'esquerra. Exactament igual que com funciona el Tinder.
Si has connectat el teu perfil amb el de la teva parella i tots dos marqueu que us agrada la mateixa fantasia, és quan feu un match. Tots dos podreu veure la fantasia als vostres mòbils i a partir d'aquí, fer la realitat queda a les vostres mans.
Salut
i bon sexe. All I wanna do is have some fun until the sun.